Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Consell de Drets Humans de l'ONU demana aturar la venda d'armes a Israel en la primera resolució que adopta sobre la guerra. En paral·lel, els Estats Units celebren l'anunci de Netanyahu de reobrir l'accés d'ajuda humanitària al nord de Gaza, però li demanen resultats efectius. Presó provisional i sense fiança per un agent dels Mossos de Manresa acusat d'una segona agressió sexual i per possessió de pornografia infantil. L'agent suspès de sou i feina ja va ser arrestat l'agost passat per una primera agressió a una dona amb discapacitat intel·lectual. El cas l'ha avançat el diari El País. El govern espanyol pensa tirar endavant el pla integral contra el tabaquisme sense sotmetre'l a la votació de les comunitats autònomes. El pla permet a les autonomies adherir-s'hi o no. Catalunya sí que ho ha fet i no concreta la prohibició de fumar a les terrasses de bars i restaurants. L'exconseller Josep Rull serà el número 3 de Junts a les eleccions del 12 de maig. Carles Puigdemont recupera qui va ser membre del seu govern durant l'1 d'octubre per una llista que també compta amb la presidenta del Parlament, Anna R., o altres noms que s'escapen del nucli dur del partit, com ara l'escriptora etíop Enatu Domingo o l'historiador de l'òrbita convergent Agustí Colomines. Xavier Trias deixarà l'Ajuntament de Barcelona abans de l'estiu. El líder de Junts a Barcelona ho ha revelat al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha dit que Jaume Collboni li va demanar perdó per haver-li arrabassat l'alcaldia. Trias tancarà la llista de Carles Puigdemont. Una vintena de franquiciats de McDonald's a Espanya presentaran una querella contra la multinacional. Denuncien que els carrega sobre costos a través de l'empresa on han de comprar els productes. Dilluns comença a Barcelona la convenció de McDonald's, que per primera vegada surt fora dels Estats Units. El govern es compromet a compensar les pèrdues dels pagesos del sud del Segrià, que han tingut 3 dies inundades les finques de fruiters per la crescuda del riu Cinca. Els afectats denuncien que ja havien avisat moltes vegades que això podia passar. Torredembarra, el Tarragonès, ja compta amb la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, que donarà servei a una desena de municipis del Baix Gaià. El nou equipament, que ha estat molt reivindicat, de moment tindrà una 50ena d'agents. Jordi Garreta com a Saïd i Alexia Pascual com a Blanca encapçalen el repartiment del nou Maricel, que es podrà veure a partir del setembre al Teatre Victòria de Barcelona. De Goll de Goma ha presentat els actes de celebració del 50 aniversari. Els esports.
Un triple de Nicola Provítola a 5 segons per al final dona un triomf al Barça de bàsquet sobre el Maccabi per 92-89, que permet als blaugranes dependre d'ells mateixos per ser caps de sèrie al play-off de quarts de final de l'Eurolliga. La selecció espanyola femenina de futbol disputa avui el primer partit de classificació per l'Eurocopa 2025. Juguen a Lovaina contra Bèlgica a 8:45. Destaca les baixes dels blaugranes Catacoll i Aitana Bonmatí.
I el temps, sol i capes de núvols prims abundants, amb estones de sol ben enlleganyat. Temperatura més alta, màximes de 24-29 graus a l'interior i al prelitoral. Es poden formar boires baixes en alguns trams de la costa, més probables aquest vespre. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les maneres com l'ésser humà intenta treure profit econòmic del que sigui, i a través dels mitjans que sigui, no tenen aturador, malauradament. Per sort, el cas que us expliquem avui no és habitual, però obre una escletxa i fa més profund el dolor de les dones que ho pateixen de veritat. Es tracta de l'operació dels Mossos a Lleida contra un grup de dones que simulaven que eren víctimes de violència masclista per intentar, diu la policia catalana, o bé aconseguir papers o fins i tot aconseguir diners, ajudes socials. Dones estrangeres que estaven comandades per un home i 2 dones més. Us explicarem els bons resultats de la campanya de lluita contra els senglars a Collserola. Les xifres oficials ens indiquen que els últims 2 anys el nombre d'exemplars s'ha reduït a la meitat. De 17 senglars per quilòmetre quadrat el 2020 hem passat a 8,2 l'any 22. La sequera i també les mesures establertes per Acció Climàtica han contribuït a aquesta reducció. Un departament que, per cert, s'ha compromès en un altre àmbit a compensar les possibles pèrdues que tinguin els pagesos que van veure com s'inundaven els seus camps al sud del Segrià per culpa de la crescuda del riu Cinca amb les pluges de diumenge passat. Sabrem quin és el repartiment del nou i darrer Maricel amb què De Goll de Gom tanca la seva trajectòria artística de 50 anys al Teatre Català, i passarem per Valls, on aquest cap de setmana comença la gira de la cantata La veu de la terra, amb què prop de 3.000 alumnes de primària de 60 escoles de tot el país volen conscienciar, a través de la música, dels efectes del canvi climàtic. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Clara Castellà, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Han detingut a Lleida 11 dones acusades de simular que eren víctimes de violència masclista per aconseguir regularitzar els papers o accedir a ajudes. A través d'un grup organitzat, pagaven a homes perquè es fessin passar per les seves parelles i després denunciar-los. Alguns d'ells, fins i tot, han arribat a entrar a la presó. És un cas molt poc habitual, ja que les condemnes per denúncies falses per violència masclista no arriben al 0,01% del total. Anem cap a Lleida. Noelia Caselles, em deies que 9 de les detingudes ara mateix ja han quedat en llibertat.
Bon dia. Sí, després de declarar a la comissaria, queden detingudes 3 persones més, 2 dones i un home, que serien els encarregats del grup criminal. Segons els Mossos, dirigien un local on s'exercia la prostitució i contactaven amb noies estrangeres per portar-les cap a Lleida. Un cop aquí, els oferien la possibilitat de posar-les en contacte amb homes per simular els delictes de violència masclista.
I els homes als quals es denunciava, Noelia, eren conscients de tot.
Sí, eren homes en situació vulnerable, molts d'ells drogoaddictes, que es prestaven a participar en la falsa denúncia a canvi de drogues o diners. Les noies feien veure que hi havia una agressió i després els denunciaven. I com dèiem, alguns d'ells, que tenien antecedents policials, fins i tot van entrar a presó per les suposades agressions. A les 9 noies que han quedat en llibertat se les relaciona amb delictes d'estafa processal i simulació de delictes. Als 3 líders de la trama també se'ls imputa pertinença a grup criminal, proxenetisme i delicte contra la salut pública. Les detencions es van fer ahir en una macrobatuda dels Mossos al Centre Històric de Lleida, on també es van escorcollar diversos pisos.
Les dades evidencien que denúncies falses com aquestes sortosament són una excepció.
Sí, hem buscat la memòria de la Fiscalia General de l'Estat i les dades són clares. Des del 2009, la mitjana anual de condemnes per denúncies falses és del 0,008%. I per explicar-ho també amb nombres enters, l'any 2022, l'últim que apareix a la memòria, es van obrir 28 causes per denúncies falses d'un total de més de 182.000 denúncies.
Els últims 2 anys, la presència de senglars a Collserola s'ha reduït a més de la meitat. La densitat d'exemplars ha passat de 17 per quilòmetre quadrat, 17 animals, el 2020 i el 2021, a una densitat de 8,2 ara mateix en l'actualitat. Les causes d'aquesta davallada són diverses, David Àngela, des de les polítiques del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, fins a la sequera, que també els ha passat factura.
Hola, Marta, bon dia. L'indicador d'aquesta reducció d'exemplars hem de trobar en el descens de captures de senglars que han passat gairebé al miler durant la temporada de caça 2022-2023 a pràcticament 600 animals abatuts d'aquesta última temporada. Això en retorna a una situació similar abans de l'arribada de la pandèmia, que va permetre un gran creixement de la fauna. Les polítiques del departament i dels municipis, la sequera i la reducció del rec a les zones verdes en són la causa, segons la directora general de Boscos i Gestió del Medi Ambient. Anna Sanitges afegeix que la majoria de captures i animals abatuts s'han donat en zona forestal.
D'una banda, la pressió que s'ha fet des dels municipis a tot aquell senglar que arribava a la zona urbana i es capturava, doncs ha fet que no agafin l'hàbit, no? Diguéssim que es perdi una mica aquesta manera d'actuar d'aquests animals. I d'altra banda, doncs el fet, per exemple, de no regar les zones verdes també ha fet reduir aquest atraient i, per tant, els animals s'han quedat més a les zones forestals i és on han estat capturats.
David, el combat contra el senglar ara ja és multifactorial després d'evidenciar-se que la cacera doncs era insuficient.
Sí, i per això s'ha creat la taula del senglar de Collserola amb veïns i administracions implicats. Des de la seva creació ja s'han proposat una noventena de mesures, de les quals només quatre estan basades en mètodes de captura. La resta és molt variada, com resumeix Sanitges.
Però n'hi ha moltes lligades a la conscienciació ciutadana, a la recollida de les escombraries, a la línia que apuntaves dels contenidors, el fet, per exemple, de desbrossar al costat de les carreteres per on hi ha més trànsit i on de vegades ens atreveixen els senglars perquè la gent els pugui veure i també sigui una mesura dissuasòria, temes de control de rec perquè també hem vist que és un atraient, o també l'estudi de mètodes contraceptius, és a dir, de provar la vacuna en aquesta zona.
Aquesta taula del senglar de Collserola es proposa per primera vegada dissenyar accions cinegètiques en l'entorn metropolità, el més densament poblat i on més havia crescut la presència d'aquest mamífer.
La 1 i 11 minuts, l'Horta de Lleida organitza sometents per fer front a l'onada de robatoris. Ho han decidit els veïns de la partida de Marimunt, que informaran els Mossos i la Guàrdia Urbana davant de qualsevol sospitós que circuli per la zona on hi ha un centenar de torres. Pere Joan Álvarez, Lleida, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I quan començaran a patrullar?
Doncs les patrulles ciutadanes començaran concretament aquest cap de setmana i de moment ho faran només per aquesta partida de l'Horta, que ja ha decidit en assemblea organitzar sometents. Asseguren que evitaran enfrontaments amb possibles delinqüents i que tan sols informaran els cossos de seguretat quan vegin un vehicle sospitós circulant per la partida de Marimunt. Pere Roquer, veí d'aquesta zona de l'Horta de Lleida, demana que s'endureixin les penes per als delinqüents reincidents.
El que demanem és l'enduriment d'aquestes penes. El que no pot ser és que gent reincident en 40-50 expedients de robatoris o furs acabin sortint al carrer al cap de 24 hores, en la qual cosa també se desmunta tota la feina que fan els cossos i forces de seguretat.
No és el primer cop que l'Horta de Lleida s'hi organitzen sometents per fer front als robatoris a finals del 2022, ja n'hi va bé.
I davant d'això, què en diu l'Ajuntament?
Doncs reconeixen que hi ha alarma social, es mostren preocupats. Ara bé, pel que fa a les patrulles ciutadanes, la regidora de Seguretat Ciutadana, Cristina Morón, les desaconsella perquè els veïns, diu, posen en risc la seva vida.
Desaconsellem aquesta organització perquè no deixa de posar en perill la vida, no?, en moltes situacions dels mateixos veïns i veïnes. No saben amb qui s'estan enfrontant.
Morón ha anunciat que a partir de la setmana que ve posaran en marxa un pla de xoc que contempla destinar més agents de la Guàrdia Urbana a l'Horta, estendre el patrullatge també a la nit i als 7 dies de la setmana. També preveuen vigilància amb drons. A més, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, demanarà per carta al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, suport policial i la implicació del govern. Recordem-ho, a l'Horta hi ha unes 20.000 hectàrees que envolten la ciutat de Lleida i viuen unes 5.000 persones.
I els Mossos, en aquest cas, han desarticulat a Viella un altre grup criminal que en els últims mesos havia entrat a robar una desena de domicilis de diferents pobles de la Vall d'Aran. Aquí s'emportaven joies i diners sense la necessitat d'haver de forçar cap pany. La pregunta, Sofia Cabanes, és com ho aconseguien?
Hola, bon dia, Marta. Doncs, segons hem pogut saber, la líder del grup, veïna de Viella i coneguda per part d'algunes víctimes, s'aprofitava de la confiança dels veïns per entrar en cases que sabia que estaven obertes o que tenien la clau amagada. Havia treballat netejant habitatges en diferents pobles de la Vall d'Aran, fet que li va servir per saber on podria trobar objectes de valor i diners. Segons han relatat alguns afectats a esta emissora, la detinguda tenia l'habilitat d'inventar-se excuses per justificar la seva presència en cases quan era descoberta pels seus inquilins i d'esta manera no aixecava sospites. Els Mossos d'Esquadra van iniciar la investigació el novembre passat, però segons ha sabut Catalunya Ràdio en les darreres setmanes, el degoteig de robatoris en diferents pobles de la Vall, estem parlant de Garòs, Casadill, Escunyau, Betrén i Viella, havia posat els veïns en alerta.
Déu-n'hi-do, Sofia, sabem el valor dels objectes que s'havien portat?
Doncs, segons han apuntat fonts de la defensa de les víctimes a esta emissora, el valor de les pertinences podria ascendir als 150.000 euros, mentre que els Mossos parlen de 100.000 euros. Algunes de les joies ja s'han pogut recuperar, però d'altres no, ja que el grup es desplaçava a Lleida per vendre-les. Per tant, la xifra podria incrementar-se perquè la investigació dels Mossos continua oberta. En qualsevol cas, la policia catalana ha detingut 5 persones, inclosa la líder del grup, a qui se'ls imputa 6 robatoris amb força, 4 furts i receptació.
En punt, 1:15. Moment per mirar com tenim la situació del trànsit arreu del país i també el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, pel que fa a les carreteres, amb diverses incidències que afecten la circulació des de la mitjanit, que hi ha un camió avariat a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en direcció Girona. Talla un carril, tot i que està situat en una zona de franges, i provoca retencions d'un parell de quilòmetres en aquesta zona, des de Bellaterra fins a Barberà en sentit nord. També hi ha un camió accidentat que ha bolcat cap a les 3 d'aquesta matinada a la mateixa autopista AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. Encara treballen per retirar-lo. Ha tingut una fuita de gasoil durant la matinada, però els bombers l'han pogut contenir. Encara provoca uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona, segons dades del Servei Català de Trànsit. Pel que fa a altres incidències, un altre vehicle avariat a l'autovia A27, a la Pobla de Mafumet, en direcció Tarragona, que talla un carril i provoca retencions puntuals en aquesta zona. I també recordem que hi ha un altre vehicle avariat a l'enllaç entre l'autovia A2 i l'autopista B23, a l'A2 en direcció Barcelona. Es troba situat al voral, però provoca retencions a totes dues vies, tant a l'autovia A2 com a l'autopista B23, a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció Barcelona. I ara també hi ha hagut un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura del Velòdrom d'Horta en direcció al Nus de la Trinitat. Talla un carril i ja està provocant retencions llargues que arriben fins a Sant Gervasi en direcció al Nus de la Trinitat. Més informació al punt de les dues.
I atenció si heu d'agafar el tren aquest cap de setmana, l'R4 de Rodalies, perquè dissabte i diumenge la línia estarà tallada entre Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç de Calders per obres del corredor mediterrani. El servei en aquest tram es cobrirà amb autobusos que sortiran cada mitja hora. Els horaris es poden consultar a les estacions i als webs i aplicacions de Rodalies de Catalunya, Renfe i Adif. I ens queda el temps, la previsió per avui al cap de setmana d'en Dani Ramírez.
De moment, la calor ha de ser protagonista perquè avui arribarem a l'interior més de 25-27 graus, també al prelitoral gironí, punts de la Selva, Gironès, Pla de l'Estany i l'Empordà, per sort d'aquests 25-27 graus. Al Pla de Lleida, potser 28, i fregant els 28-29 cap al Baix Ebre o la Ribera d'Ebre. Tot això amb sol, estones de ressol d'aquest cel enteninat, aquest cel amb una mica d'aspecte, podríem dir, de sol apagat, perquè hi ha capaç de núvols prims. Independentment, es poden formar, com va passar ahir al vespre, núvols baixos a la costa, arran de mar, i algun banc de boira aquest vespre. Demà no canvia el temps, però sí que hi afegim dues novetats. Entrar el vent del sud moderat a fort al Pirineu. A la tarda també cap a l'interior de l'Ebre. Es poden superar els 60 km per hora i alta muntanya fins i tot els 80 km per hora. També cap a la zona alta del Montseny, vent del sud. Destaquem pols amb suspensió que ens vindrà del nord d'Àfrica tot el cap de setmana. Tant dissabte com diumenge hi haurà una calitxa, aquest cel brut. No hi haurà pluja de fang, perquè no hi haurà precipitació, però sí que hi haurà doncs, aquesta pols en suspensió amb una concentració molt important. Podrien quedar doncs, cotxes, branes, aterrats, una mica atacats d'aquesta pols amb suspensió. La temperatura encara més alta, 30-31 graus al Pla de Lleida, més de 25-28 al prelitoral i a la costa algun banc de boira. Bé, doncs diumenge pot baixar una mica la temperatura i més que ho farà dilluns, dimarts, amb algun xàfec al Pirineu i comarques de Girona.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Presó provisional i sense fiança per un agent dels Mossos de Manresa acusat d'una segona agressió sexual i de pornografia infantil. L'agent ja va ser detingut l'agost passat per una primera agressió a una dona amb discapacitat intel·lectual. El cas l'ha avançat al diari El País i el confirma el cos policial Marriera.
Així és, doncs, justament arran d'aquest primer cas, agents d'afers interns dels Mossos van trobar indicis que l'implicaven en un segon cas de violació una persona que, en aquest cas del seu entorn, a qui hauria agredit més d'una vegada. El 13 de març, el jutge de Guàrdia de Manresa va ordenar l'ingrés a presó de l'agent i li va prohibir també comunicar-se amb la víctima i acostar-s'hi. La gent que treballa al Departament de la Policia Científica de Manresa estava suspès de sou i feina des que va ser empresonat per primera vegada a l'estiu.
Doncs ha entrat ja en funcionament la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra de Torredembarra, al Tarragonès, un equipament de districte llargament reivindicat que donarà cobertura a diversos municipis de la zona del Baix Gaià. Clara Echevarria Domingo, el nou espai ja està plenament operatiu, oi?
Sí, tots els serveis ja estan habilitats per atendre la ciutadania. Aquí s'hi han destinat una cinquantena d'agents, tot i que aquesta xifra augmentarà. La nova comissaria de districte donarà servei a 9 municipis del Baix Gaià i és un equipament llargament reivindicat a la zona, tal com ha apuntat l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira.
Fa vora 10 anys que estem lluitant amb diferents consellers de la Generalitat perquè aquest establiment es posés en marxa i al final ho hem aconseguit, malgrat moltes circumstàncies. Però, en fi, finalment tenim el servei aquí i cobrim l'àrea del Baix Gaià amb una comissaria de districte.
Rovira ha dit això durant la visita del conseller d'Interior, Joan Ignasi i Helena, que ha apuntat com n'és important aquesta comissaria per a aquesta zona.
Aclara, la policia local de Torredembarra es veurà especialment beneficiada amb l'entrada en funcionament d'aquest nou equipament, no?
Sí, perquè descarregarà la policia local de les tasques de seguretat que són pròpies dels Mossos d'Esquadra. De fet, el 76% de les actuacions policials a Torredembarra han recaigut en la policia local.
Ara, la policia local, que feia molts de reforços als Mossos d'Esquadra, algunes feines que ara donaven com a suport, la podran dedicar a fer altres feines de policia local més pròpies i la seguretat ciutadana doncs ja serà plenament dels Mossos.
La nova comissaria es va començar a construir el setembre del 2022 i ha tingut un cost de 5,7 milions d'euros. És un edifici d'uns 1.500 metres quadrats de superfície distribuïts en tres plantes i en el seu disseny s'ha apostat per l'ús de la fusta en molts dels seus espais per fer-los més amables.
És un quart i mig de dues. No hi ha una causa clara sobre per què Catalunya és la comunitat amb més casos de tos ferina en infants. Els contagis en els tres primers mesos de l'any ja són més de 7.000. És un dels temes que s'ha tractat a les jornades d'immunitzacions que organitza l'Associació Espanyola de Pediatria i que aquest any s'estan fent a Girona. Anem doncs cap a Girona. Núria Paraire, en aquestes jornades es qualifica el nombre de casos de tos ferina d'aquest any com, han dit, un augment extraordinari, oi?
Bon dia, Marta. Doncs sí, segons els pediatres és habitual que es vagin produint brots de tos ferina regularment, però aquest any a Catalunya les xifres s'estan disparant. Dels 8.000 casos que hi ha a tot l'estat, a Catalunya se n'han detectat uns 7.000 i d'aquests, més de 4.000 ja estan confirmats microbiològicament. Segons la Societat Catalana de Pediatria, no hi ha una causa clara que ho expliqui. Apunten a un bon sistema, un bon funcionament del sistema sanitari. Ens ho explicava el Catalunya al Dia, la presidenta de la Societat Catalana, Anna Gatell.
Els motius exactes no estan estudiats, però probablement podríem pensar doncs, que és perquè potser detectem més.
La tos ferina es dona en infants fins als 14 anys. És una malaltia que generalment no és greu, però sí molt contagiosa. En les jornades d'immunització que s'estan celebrant aquí a Girona, s'ha remarcat un altre cop la petició que s'inclogui una dosi de reforç de la vacuna als adolescents entre 12 i 14 anys per minimitzar aquests brots.
Núria, en aquestes jornades també s'ha parlat de la vacunació de la grip en nadons, aquesta tardor passada que es va fer per primer cop a Catalunya. I pel que em deia, sembla que no ha anat gaire bé.
Doncs no, els pediatres fan un mea culpa. Volien aconseguir vacunar de la grip entre el 60 i el 75% dels nadons entre els 6 mesos i els 4 anys i no s'ha arribat a aquestes xifres. La pediatra Anna Gatell ens ha explicat que el fet que aquest any també s'hagi fet per primer cop la campanya d'immunització en infants del virus respiratori sincicial, que ha estat un èxit, per cert, doncs ha pogut interferir amb la vacunació de la grip.
Pot ser un mea culpa, que no hem aconseguit arribar a comunicar de la manera més eficient a les famílies la necessitat de la importància de vacunar els seus fills de manera sistemàtica de la vacuna de la grip.
Esperen l'any que ve millorar les dades juntament amb el Departament de Salut.
El Departament d'Acció Climàtica es compromet a compensar les possibles pèrdues que es detectin als camps del sud del Segrià inundats arran de la crescuda del Cinca diumenge passat. Els pagesos afectats es mostren impotents davant d'una situació que ja havien alertat reiteradament que podia passar. Estela Bussom, sobretot el que preocupa són les finques on hi ha presseguers petits justament acabats de plantar.
Hola, bon dia, Marta. Sí, són els més vulnerables a l'accés d'aigua i d'aquí uns quants dies es comprovarà si han resistit o acaben morint. Fa 10 anys hi va haver un episodi similar que va acabar sense cap compensació per als pagesos i ara el secretari d'Alimentació, Carmel Mòdol, ha assegurat després de visitar la zona que, si hi ha danys, tindran ajudes per continuar l'activitat.
Però l'entomarem, com han fet en els àmbits de sequera, que hem donat la cara. De la mateixa manera, posaríem aquests arbres dintre del mateix paquet perquè rebessin unes compensacions per continuar l'activitat agrària.
En paral·lel, el Departament i l'Agència Catalana de l'Aigua reclamaran a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que faci les actuacions necessàries al riu Cinca per evitar més inundacions. La primera, arranjar el mur de contenció que es va trencar. Tot i això, els pagesos afectats que avui feien treballs per refer les finques es mostren incrèduls. És el cas del Sebastià i el Ramon Agustí.
I el problema més gros és la setmana que ve què farà, què passarà? Perquè heu vist el que hi ha aquí. Perquè això fa 10 o 15 anys que va. Les pressions i bones intencions tant des com vulguis, però no veiem cap voluntat de solucionar res.
Hi havia un forat molt petitet i ara s'ha fet un forat bastant gros. Ara hi ha anyafenya i molt gasto de tapar això. Quan en 3 o 4 camions de pedres se podia solucionar. Ara vés a saber.
De moment, els camps que es van inundar han hagut de retardar l'aplicació de tractaments contra els fongs i els insectes i cal veure si tot plegat també acabarà afectant la collita.
El govern socialista de Tarragona fa marxa enrere amb la implantació de 400 noves places d'aparcament regulat a la Vall de la Rabassada. El principal partit de l'oposició, Esquerra Republicana, diu que la decisió només respon a criteris electorals i després hi tornaran. Anem a Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I quins motius ha exposat el govern municipal per frenar aquest projecte?
Doncs, a veure, hem preguntat a la regidora de Mobilitat, Sònia Hors, i ha dit que ho fan després d'escoltar els veïns i treballadors de la Vall de la Rabassada i del barri dels Músics, on s'havien planificat aquestes 400 noves places de pagament.
Segueix criteris tècnics i, paral·lelament, un procés d'escolta activa permanent amb el veïnat i amb tots els sectors afectats per tal que el mapa definitiu de l'aparcament i la mobilitat a Tarragona aconsegueixi les fites mediambientals i de sostenibilitat marcades per Europa.
I què diu l'oposició? Doncs no s'acaben de creure aquest argument. Diuen que els veïns d'altres zones, com la de l'Hospital Joan 23, on s'han fet més d'un miler de noves places d'aparcament regulat al carrer, també hi estaven en contra i l'Ajuntament no es va aturar. El portaveu d'Esquerra, Xavier Puig, principal partit a l'oposició a Tarragona, diu que només actuen perquè hi haurà eleccions.
Davant el panorama electoral, igual que van fer amb les eleccions municipals, és posar-se en guàrdia i intentar fer veure que no segueixen polítiques que asfixien la gent i que són recaptatòries. El que ens fa patir és que un cop tothom hagi votat, tornaran segurament amb la seva política de mobilitat, amb l'excusa del PEMUS, amb l'excusa de que necessiten més recaptació o el que sigui, i ens asfixiaran no només amb els increments de tots els impostos com hem anat veient, sinó també amb la política d'aparcaments.
Els republicans també han demanat que reverteixin les 1.500 places de pagament que ja estan operatives. Això és el mateix que reivindiquen els comuns, que també són contraris a la creació de més àrees regulades. Diuen que la feina recaptatòria del govern socialista no té cap tipus de sentit.
El líder de Junts a Barcelona, Xavier Trias, ha revelat al Matí de Catalunya Ràdio que deixarà l'Ajuntament abans de l'estiu.
Està a tocar. Jo crec que deixaré el grup abans de l'estiu. Hauria de passar alguna cosa molt estrany que no crec que passi. Encara trigaré una mica, però lligat a les circumstàncies d'unes eleccions.
Doncs, segons hem pogut saber, l'exalcalde tancarà simbòlicament la llista per Barcelona de Carles Puigdemont en aquestes eleccions del 12 de maig. I al municipi d'Olost es farà una consulta als veïns per decidir si volen continuar formant part del Lluçanès o no. Encara no hi ha una data ni pregunta, però es faria o abans o després de l'estiu, Nàtia Dell.
Bon dia, Marta. Doncs, per poc important que sigui la participació, sí, serà vinculant. El municipi es va abstenir en la votació per aprovar els estatuts de la Mancomunitat pels dubtes que li generava el procés. Per l'alcalde, l'independent Gil Salvans, la comarca s'ha impulsat a correcuita i per això, diu, s'hi han adherit 8 municipis i no 13. Creu que s'està replicant una llei de comarques desfassada. El que volen és deixar la porta oberta perquè la Mancomunitat sigui el futur òrgan rector de la comarca sense un Consell Comarcal, diu textualment, amb més polítics que treballadors.
Davant de la decisió de que la Generalitat ordena i mana i el territori no decideix, nosaltres tornem a posar sobre la taula una nova consulta i que els ciutadans d'Olost i Santa Creu, de Santa Creu i Olost, acabin decidint i dient si volen continuar endavant amb el projecte d'aquesta comarca administrativa de 8 municipis o que no en volen formar part.
El consistori diu que el problema és que no se sap per què servirà aquesta comarca, per això vol organitzar jornades de debat. El sentiment de la comarca hi és, subratlla, el problema és de projecte.
Si teniu una edat, vaja, si sou boomers i heu estat històricament usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, heu de saber que diumenge teniu l'oportunitat de viatjar al passat pujant a un dels antics trens de la companyia, els anomenats Granotes. Segons una piulada a la xarxa X des del compte de ferrocarrils, el tren Granota farà diumenge el recorregut entre l'estació de les Planes i les estacions de Sabadell i Terrassa. Aquesta sèrie de trens Granota van començar a circular l'any 1944. Aviat els viatgers el van batejar com a tren Granota pel color verdós i els grans focus situats a la part frontal que s'assemblaven als ulls d'aquest animal. A partir dels 90, una bona part dels vehicles van ser venuts, els ferrocarrils de Cuba, però se'n van preservar tres com a material històric. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A Barcelona, el govern de Jaume Collboni vol flexibilitzar l'obertura de macrocuines i supermercats fantasma que reparteixen a domicili. Es podran obrir a tots els polígons industrials de la ciutat sense restriccions. La normativa actual limitava l'obertura de les anomenades cuines fantasma a la zona franca i els supermercats fantasma s'havien prohibit a tota la ciutat. Per tant, això és un canvi que ara mateix li demanem que ens l'expliqui en Jordi Corbalan.
Doncs un any després d'aprovar-se el pla especial que regula aquestes activitats quan manava Ada Colau, el govern del PSC vol flexibilitzar-lo per facilitar-ne la implantació. En el cas de les cuines fantasmes, podran obrir a qualsevol zona industrial, com ara el polígon del Bon Pastor, en queda exclòs el 22@ a Sant Martí. Els supermercats fantasma, que només fan repartiment a domicili, com ara els de Glovo, continuaran prohibits dins de la ciutat, però, en canvi, es podran obrir també els polígons industrials, amb l'única limitació que no hi hagi habitatge a tocar. També cauen les restriccions de distància per obrir agències de paqueteria grans de més de 400 metres quadrats en polígons industrials. No es podran implantar, però, si tenen davant teixit residencial. Les més petites, situades dins de la ciutat, hauran de respectar les distàncies vigents. La nova normativa, aprovada pel govern municipal, ara s'haurà de tramitar perquè l'aprovi el ple.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades que lluita sorda i constant.
Estem sentint la interpretació que han fet aquest matí en directe els cantants del repartiment del nou Maricel. L'encapçalen l'actor i cantant Jordi Garreta com a Saïd i Alexia Pasqual, participant d'Eufòria com a Blanca. Es podrà veure a partir del setembre al Teatre Victòria de Barcelona. De Goll de Gom ha presentat aquest matí els actes de celebració del 50è aniversari. A la presentació hi ha anat la Marta Vives.
5 sèries, 34 espectacles, dels quals 23 musicals. Un total de 4.700.000 espectadors. Xifres que posen números al mig segle de Degoll de Gom, però que difícilment poden encabir tots els records i emocions que al llarg d'aquests anys ens han provocat a tantes i a tantes generacions. Anna Rosa Sisquella ha parlat de comiat feliç.
Afrontem aquest comiat amb l'alegria d'haver aconseguit el que ens proposaven. Convertir el teatre en una eina de cultura popular del que n'han pogut gaudir un públic molt i molt i molt divers. També estem emocionats d'haver contribuït al creixement del públic al nostre país.
Una de les notícies, sens dubte, del dia ha estat el nou repartiment de l'última versió de Maricel. Són 20 intèrprets, 13 músics en directe, i els actors estan encapçalats per Jordi Garreta i Alexia Pasqual en el paper de Saïd i Blanca, però també Albert Gràcia com a Hassan, o Berta Luna en el paper d'Idris. Escoltem Alexia Pasqual.
I ho afrontem com un repte immens. També crec que estem molt agraïts per l'oportunitat i amb moltes ganes d'aquest Maricel i sobretot amb molta il·lusió.
A més de Maricel, la companyia ha preparat diferents accions per celebrar el mig segle damunt dels escenaris. Un dels plats forts serà la gran nit de Dagoll Llegom en el marc del Grec 2024 i que dirigirà Daniel Anglès.
Aquesta gran nit de Dagoll Llegom tornarem a obrir la finestra d'Antaviana i l'Arlequí omplirà de colors aquest espai i aniran apareixent tots els personatges de totes les produccions i molt emocionats perquè estarà plena de sorpreses, de gent que heu vist dalt de l'escenari moltíssimes vegades en moltes de les seves produccions i és una manera, creiem que molt bonica, de dir que això és el que queda, que aquests 50 anys han donat per molt i que, quan s'acaba d'alguna manera, doncs això és el que hi ha.
A més, hi haurà una exposició al Teatre Victòria i s'editarà un disc en format vinil amb els millors temes musicals de la companyia.
Música en directe aquest matí per presentar aquest nou Maricel, però també aquest cap de setmana música en directe que arrenca a Valls. Prop de 3.000 alumnes de primària d'una seixantena d'escoles de tot Catalunya participen aquest any en la cantata La veu de la terra. Il·lusió. Es tracta d'una proposta per conscienciar i implicar els nens i les nenes per combatre els efectes del canvi climàtic a través de la música. I és un espectacle que comença la gira aquest diumenge. En Manel Sastre ha estat aquesta setmana en un dels assajos. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
On has anat i què t'hi has trobat?
Mira, hem estat a l'Escola Eugeni d'Ors de Valls. És una de les que participarà a l'estrena de la cantata d'aquest any, que es farà diumenge, i també hi seran altres centres de la zona.
Voleu cantar o no?
Sí!
Aquest és el David Melgar, que al costat de la Laia Oliver, la mestra de música de l'escola, feien els últims retocs a la cinquantena dels alumnes d'aquest centre que participaran a la cantata. I aquests són els nens de Valls assajant. Aquí, al marge del missatge per conscienciar la canalla que poden actuar contra la crisi climàtica, també aprenen a estimar la música, segons ens explicava la Laia.
Estem acostumats a cantar, 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 i no s'escolten, no? Llavors, quan ens ajunten, quan es junten veus, a vegades aquests petits matisos, no?, de dir, sí, però hem d'anar amb una tercera amb la corda del costat, no?, amb la veu del costat, i això no estem acostumats perquè treballem per aules, per classes separats, i llavors poder-ho fer junts és un luxe.
Hem d'ajudar-la que pugui respirar. Hem d'ajudar-la que ens pugui abraçar. Hem d'ajudar-la que ens pugui recordar.
Manel, no és el primer any que es fa aquesta iniciativa que, a més de la cantata, inclou altres activitats.
Sí, la proposta és el tercer any que es fa. És una iniciativa del Camp d'Aprenentatge Pau Casals i del Petit Taller de Cançons i inclou un grapat d'activitats, segons ens explicava el David.
Tenim un problema molt gran al nostre planeta, que és el canvi que està tenint el nostre clima. Això ja ho tenim a sobre i l'únic que podem fer és conscienciar la gent de que si fa bones pràctiques podem minimitzar aquests efectes. I com ho fem nosaltres? Doncs ho fem de la millor manera que sabem, amb música. Arriba als nens, arriba a les seves famílies, als mestres i a la societat en general.
Fora papers, drets, sisplau.
No interessa que aneu tots a rime, no interessa que tots feu pam, pam. Vale? Anem a provar-ho.
Cada una de les cançons tracta un tema diferent del que és el problema del canvi climàtic. Hi ha una cançó que parla dels incendis, hi ha una altra que parla dels plàstics al mar i el petroli, hi ha una altra que parla de les pluges, que ja no són com eren. Abans eren pluges bones, ara són pluges que arrasen tot.
Manel, i què hi diuen els més petits, els nanos?
Mira, durant l'hora i mitja d'assaig en què vam estar, vam veure molt concentrats tots els nens, molt atents.
No és gaire difícil i m'agrada perquè disfruto cantant i les cançons són molt xules.
M'agrada molt cantar. Vaig també a una coral.
Les professores ens asseguren que tots se saben absolutament totes les lletres, les coreografies i el que cal fins i tot per salvar el planeta.
D'aquí a molts anys, nosaltres, la nostra generació, hi haurà i potser es podrà morir de tanta calor i...
Tindrem que reciclar més i no llençar tanta brossa.
I cuidar el nostre planeta.
Reciclo aigua, no tiro plàstics ni la brossa on no toca.
Enguany hi ha una seixantena d'escoles que estan implicades, a més de fer-se balls diumenge. Les pròximes setmanes també hi haurà 16 concerts a Alcanar, a Sallent, a Balaguer, al Vendrell i a Reus. I com es canta durant l'espectacle, si tots ens hi posem...
Gràcies, Manel, companys de Tarragona, pel reportatge, sentir totes aquestes veus. Quan aquests nanos que canten doncs potser siguin una miqueta més grans, potser els sabrà, o estarà bé que sàpiguen, que a Catalunya només hi ha 10 centres públics que ofereixen el batxillerat internacional. Aquest curs l'estudien uns 400 alumnes. També es fa a 20 centres privats i concertats. La titulació la impulsa l'Organització de Batxillerat Internacional, que és una entitat privada sense ànim de lucre, de prestigi internacional, Sara Cañete.
Sí, és un batxillerat que està pensat per alumnes amb un alt rendiment acadèmic, molt motivats i que hagin obtingut almenys un 8 de mitjana a l'ESO. Per inscriure-s'hi també han de passar una prova i fer una entrevista. L'Àlex, en Martí i la Sara són estudiants de l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès.
I et permet doncs, anar una mica més enllà, que és al final el que busquem nosaltres, i no quedar-nos en un raonament senzill i mecànic.
Et permet també conèixer un grup de gent, en molts casos molt motivada i amb moltes ganes d'aprendre, i això també doncs, ajuda.
I a més d'això també et permet com anar a estudiar a l'estranger amb més facilitat, perquè és més fàcil de reconèixer aquest títol que no pas el nacional.
Ells fan 6 assignatures i n'hi afegeixen 2 més per poder acreditar el títol nacional. Les assignatures pròpies d'aquest batxillerat internacional són teoria del coneixement, monogràfic, que és molt semblant al treball de recerca, i CAS, les sigles de creativitat, acció i servei. Mavi Climent és la coordinadora d'aquest batxillerat.
També cursen el que s'anomenen 3 components troncals, que estan considerats com el nucli del programa d'ensenyament. D'alguna manera vertebren totes les assignatures, li dona una formació més holística a aquest programa d'estudis, perquè és veritat que se centra en un ensenyament acadèmic, però també en formar l'alumne a nivell personal.
El batxillerat internacional s'imparteix en més de 160 països d'arreu del món i la titulació està reconeguda a gairebé totes les universitats.
Cinc minuts, quatre gairebé ja, i arribarem a 3:15. Tenim novetats. La primera l'anem a buscar a Tortosa. Ja està funcionant el Barnahus de les Terres de l'Ebre. L'espai ofereix una atenció integral als menors víctimes d'abusos sexuals. De fet, és el 8è centre d'aquestes característiques que es posa en marxa a tot el país. Jordi Barranca, Tortosa, bon dia.
Hola, Marta, molt bon dia.
De moment, aquí quants casos estan atenent?
Doncs mira, Marta, fins ara n'eren 25, però aquest matí just els han derivat 4 casos nous al Barnahus o casa d'infància dels infants i adolescents, i treballen professionals a diversos àmbits, psicòlegs, treballadors socials, metges, policies, i també intervé la judicatura. Esther Cabanes és la directora de la DGAIA.
De totes aquestes exploracions se'ls donaran eines psicoeducatives a la família per a poder treballar dins de l'àmbit familiar i també aconsellar-los en les coses que li poden passar o com pot canviar el xiquet arrel de lo que ha passat i que, com ajudar-los a què és el que han d'interrogar, què és el que no, què és el que han de fer cas, què és el que no n'han de fer. I també aniran reportant a l'equip interdisciplinar integrat de tot el que va passant. Mirarem en quin moment estan madurs per a fer la prova preconstituïda.
El de Tortosa, com deies, és el 8è dels 13 centres que es preveu que siguin en funcionament a finals d'aquest any 2024. El mètode de treball del Barnahus ajuda que surtin més casos d'agressions a menors, la qual cosa es dedueix també en un augment de les dades. El centre de tot plegat, el centre d'aquest treball, és l'infant, i un dels objectius és evitar-ne precisament la revictimització.
Que la judicatura i la fiscalia puguin instruir d'una manera que al final hi hagi un judici i que quan ha passat, vull dir que a la persona culpable se la pugui castigar, no? Se la pugui acusar, perquè també és una manera de garantir la víctima de que la societat o el món estem al seu costat, que l'hem cregut, no? I a més també pugui detectar aquelles persones que poden danyar en un moment determinat a les persones més vulnerables de la nostra societat, que són els xiquets i les xiquetes.
En total intervenen fins a 6 departaments diferents de la Generalitat. Aquest model, el del Barnahus, recordem-ho, és originari dels països nòrdics.
Gràcies, Jordi Barranca. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I l'altra novetat l'hem d'anar a buscar a Martorell. Hi ha nou pas en l'electrificació de la fàbrica de SEAT. La marca catalana té en marxa les obres de la planta de l'ensamblatge de bateries. Té previst enllestir-la l'any que ve per començar a produir cotxes elèctrics a les instal·lacions d'aquí Martorell al Baix Llobregat. Avui, de fet, l'han visitat el rei i representants polítics i econòmics. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Martí Cuní. En Jordi Canal, bon dia, Jordi.
Bon dia. Són 64.000 metres quadrats on sortirà una bateria cada 39 segons. 1.400 seran
durant el dia. Seran bateries fabricades amb les cel·les que, quan estiguin llestides, arribaran de la gigafactoria de Sagunt. S'inverteixen 300 milions d'euros i ocuparà 500 persones entre personal que ja treballa ara a SEAT i noves contractacions. Un exemple més del compromís de SEAT amb el cotxe elèctric, segons el seu president Wayne Griffiths, que davant les autoritats ha insistit a demanar que les administracions també hi han d'apostar.
Nosotros, nuestros trabajadores, nuestros proveedores, estamos unidos en este momento tan apasionante y disruptivo. Y ahora confiamos en ustedes y por favor no nos fallen. No podemos quedarnos atrás porque no hay un plan B.
Les primeres d'aquestes bateries hauran de servir per començar a produir a finals del 2025. El Cupra Raval serà el primer cotxe elèctric fabricat a Martorell.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana, els 400 estudiants universitaris de l'àmbit de la salut que hi Igualada han estrenat un nou edifici modern, equipat amb aules tecnològiques de simulació i laboratoris. Són els estudiants d'infermeria i del doble grau de nutrició i fisioteràpia que depèn de la Universitat de Lleida. Montse Gené-Ribà, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I per ells, això és tot un canvi.
Sí, molt gran. Han passat d'estar en un edifici provisional, un edifici dels anys 50, la Teneria, a un de modern, de vidre i ple de plaques solars que subministren el 80% del seu consum energètic. És un edifici de tres plantes situat al passeig d'Igualada, on hi havia hagut una part de l'antic hospital i que a més està connectat amb el centre de simulació mèdica Forty Health. El delegat del rector pel campus d'Igualada, Carles Capdevila, ens el visualitza.
Molt gran, tenim uns laboratoris per nutrició i dietètica extraordinaris, tenim un gimnàs també modern pels estudiants de fisioteràpia, unes aules d'habilitats i simulació pels estudiants d'infermeria. Diguem, de cara a la qualitat de l'ensenyament, dels ensenyaments, aquest edifici té moltes més prestacions i de molta més qualitat que el que teníem fins ara.
Per l'alcalde Marc Castells és una fita en el camí de convertir Igualada en un centre universitari important. Ja té les enginyeries i té l'ambició de tenir també estudis de dret, psicologia i sobretot medicina.
El fet de voler construir un país amb un cos més musculat i, per tant, que no tot estigui concentrat a la capital, sinó que també podem fer les ciutats mitjanes liderar el coneixement i el talent, penso que és prou important.
En aquest nou edifici, l'any que ve s'hi farà també un màster d'infermeria.
El mapa de restaurants amb estrella Michelin a Catalunya és cada vegada més extens. Abans, els establiments amb aquesta distinció es concentraven sobretot a Barcelona i la Rodalia, però els últims anys la balança s'ha anat equilibrant. Cada vegada hi ha més xefs amb estrella en zones rurals i en ciutats petites del país. Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, dels 54 restaurants catalans amb estrella, 28 són a l'àrea metropolitana i la resta 26 estan escampats pel país. Són xefs que miren cada vegada més els aliments del territori i que aposten pels productes de proximitat. És el cas de la Boscana de Bellvís, que està envoltat de camps de fruiters al Pla d'Urgell. El xef és Joel Castanyer.
És molt maco com a cuiner poder cuinar a casa teva, no? Coneixes els proveïdors, coneixes els productors, coneixes els pagesos.
Un 60% del seu menú està fet amb fruita dolça de Lleida, un tret diferencial que l'ha situat a la primera divisió de l'alta gastronomia.
Cuino el que fan els meus pagesos amb la plena temporada. Intentem posar la fruita i la verdura, el producte de Lleida, al màxim nivell d'un gran menú gastronòmic d'altíssima gastronomia.
Un altre restaurant amb estrella fora dels circuits gastronòmics és Els Casals de Sagàs, al Berguedà. El xef Oriol Rovira explica que la majoria d'aliments venen de la granja familiar i el que no tenen ho agafen de productors locals de la comarca.
Les coses que no tinc les intento anar a buscar en un cercle el més, diguem, que el batec sigui el més pròxim possible, perquè al final també és el més fàcil, són veïns.
Diu que a vegades han de retirar plats de la carta perquè només els volen fer amb productes de temporada i de proximitat.
Llavors jo anar-me'n a comprar un rovelló que sé que ha entrat en un container de Polònia, jo no combregaré amb rodes de molí, ho entens? I si aquesta setmana hi ha rovelló d'aquí a la comarca, jo en tindré. Però si jo me n'he d'anar al mercat de Mercabarna a buscar rovellons que venen del Marroc, jo no tinc rovellons.
Tot plegat són fragments del podcast Comarcal 947 que hem dedicat als cuiners amb estrella al món rural. El podeu trobar a la plataforma 3CAT.
Per cert, Eloi, que avui comença una nova edició del Festival del Joc del Pirineu a la Seu d'Urgell, un festival que ha crescut força des que va començar ara fa 7 anys. Què ha passat? Per què ha sigut això?
Doncs bàsicament perquè s'ha obert a nous públics, no? Va començar com un certamen molt, molt especialitzat, enfocat a públic expert en jocs de taula, jocs de rol, però després això ha crescut i ha agafat el públic familiar, que és el que l'ha fet créixer, com reconeix el codirector Marc Travé.
Realment això ha començat amb una coseta així, com conèixer les coses amb molta màgia, molta il·lusió, de descobrir llocs guapos, fem unes partides xules, posem una mica de formatge... A partir d'aquests dos últimes edicions, aquesta sala tercera, que comença a agafar una dimensió de dir, vinga, anem a fer-ho, anem al gran públic.
Hi ha activitats per a tothom, per a tots els perfils i a tota la ciutat. De fet, el teixit comercial s'ha implicat molt en aquest festival del joc. Hi ha ludoteques grans per a tothom, però llavors també petits espais, ubicacions molt especials per jugar, per exemple, partides de rol, com explicava el Pablo Jiménez.
O fer una partida de terror a la cripta de les monges, que tens els nínxols encara ja oberts. Aquest tipus d'activitats molt relacionades amb el rol són molt espectaculars.
El Festival del Joc del Pirineu obre portes a les 5 de la tarda. Fins diumenge també s'hi presentaran llibres, novetats del sector i s'entregaran els Premis Tàbula als millors jocs de taula de l'any.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Gin està donant el tret de sortir d'aquest vespre una nova edició del Festival Estrenes de Girona, que fins al 5 de maig oferirà una quarantena d'actuacions, o Cas Grasses, Guillem Gisbert, de Tietz o Figafaul Flaues, són alguns dels altres noms que passaran per la ciutat de Girona, com ara ens explica la Maria Rovira.
Concerts com el de Ginestar, que presenten disc al Teatre Municipal de Girona, o el retorn de Paula Valls, després de temps allunyada dels escenaris, amb una actuació a la plaça de la Independència, enceten una edició de l'estrenes, que en el primer cap de setmana també proposa noms com Jules, Xerí Marasté, Figaflaues o Quimi Portet. El director de l'estrena, Xavi Pasqual, destaca que una tercera part dels concerts previstos són gratuïts i que sobretot es renova l'aposta pel talent emergent amb noms com Just Joe, Fortú, Pelat i Pelut o Vivac.
El 50% d'aquesta programació, el 21-22 artistes d'aquests 44 són artistes emergents. Això és important perquè pensem que hi ha bona renovació, pensem que des del festival ja fa temps que ho fem, una aposta pel risc, per la innovació. Molts d'aquests artistes que han estat emergents ara són caps de cartell d'aquesta edició.
T'imagino cap per avall amb les cames a una branca i el teu cos que es va gronxar.
A banda d'escenaris emblemàtics com les escales de la catedral on actuaran la Ludwig van o Blau Mut, també s'hi afegeixen altres nous espais, per exemple, la plaça de la Independència, on es reubiquen concerts gratuïts i es posa en valor el Palau de Fires com a espai de gran capacitat.
Un és el Palau Firal, que més està cridat a ser com aquest espai de grans concerts de la ciutat de Girona, amb una capacitat per 7.000 persones, és a dir, que supera la capacitat que tenia Pontejau. I nosaltres, en aquest cas, doncs, hi fem l'estrena de nou disc de Cas Grasses. I després doncs, fem una reubicació dels escenaris amb entrada lliure que teníem, l'escenari de la pujada de Sant Domènec, que tècnicament ens limitava molt a nivell de format.
Com a novetat, aquest any el Festival Estrenes tindrà una cançó oficial. Serà un tema inèdit que sortirà d'un projecte educatiu que implica fins a 8 instituts de la ciutat. Un jurat triarà la millor lletra i el productor gironí Upsound serà l'encarregat de posar-hi la música.
Avui l'estrenes de Girona i diumenge comença la 18a edició del Festival Internacional Teatre Màgic de Tarragona amb una desena d'espectacles de mags que venen de França, l'Argentina i diferents punts de Catalunya. Maria Piccini, quins són els espectacles més destacats?
Doncs l'il·lusionisme i la màgia seran els protagonistes des d'aquest diumenge i fins al 27 d'abril. Estrenes d'espectacles i classes de màgia amb l'objectiu d'apropar tota la ciutadania a aquest món a través d'estils diversos que fusionen l'il·lusionisme amb el teatre i la música en directe. Mac Gerard, director del festival.
L'espectacle inaugural serà aquest diumenge a les 6 de la tarda amb mags que vindran de França, l'Argentina i de diferents parts de Catalunya. S'anomena Màgia per deixar-te bocabadat i fusiona la màgia amb altres disciplines escèniques com és les ombres xineses, les titelles, el teatre, la ventriloquia...
La Sala Trono, la Biblioteca Pública, l'Antiga Audiència i el Teatre Tarragona són algunes de les seus que acolliran els diferents espectacles que estaran protagonitzats per alguns dels il·lusionistes més destacats del nostre país, com ara el màgic Andreu, l'Eduard Joanola o el Sergi Armentano. A més, enguany torna la màgia solidària. Es faran dues activitats gratuïtes per col·laborar amb l'associació Espercamp i el Club Vaixell.
La Galeria d'Art Marlborough, una de les més importants del món, tancarà portes al juny després de gairebé 80 anys d'història. La firma tenia seus a Nova York, Londres, Madrid però també a Barcelona, Montse Mas.
Sí, ara haurà de vendre's el seu inventari de més de 15.000 obres i valorat en uns 230 milions d'euros. En declaracions a Catalunya Informació, la directora de la seu barcelonina, Mercedes Ros, nega una causa econòmica i atribueix el tancament a la pèrdua d'interès en el negoci per part dels actuals propietaris.
Sí, de fet, des que va morir el Frank Lloyd, la presidència la va agafar un dels seus nebots fins al 2020, i jo crec que aquí, el 2020, és quan va començar una mica la desvinculació de la família amb la galeria. I crec que aquest ha sigut el motiu principal, més que potser altres motius.
La galeria Marlborough a Barcelona va obrir el 2006 al carrer València i més tard es va traslladar on és ara, al carrer Enric Granados. Entre els artistes catalans que més ha representat des de llavors destaquen Santi Moix, Riera i Aragó i Pedro Moreno Meyerhoff. La prestigiosa firma d'art ha treballat amb grans artistes internacionals com Jackson Pollock, Mark Rothko i Francis Bacon, i a l'estat espanyol deixa sense representació grans noms com els pintors Antonio López i Luis Gordillo o l'escultora Blanca Muñoz.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça de bàsquet depèn d'ell mateix per ser cap de sèrie dels play-offs de quarts de final de l'Eurolliga. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
No es pot anar tan ràpid. Ahir va superar el Maccabi de Tel Aviv amb un triple de Nicola Provítola a 5 segons del final.
I així ho explicaven a la transmissió del Tot Gira.
La Provítola, 8, 7, 6, 5, 4. La Pro de 3. Triple!
Ara només li queda al Barça aconseguir el factor pista a favor als quarts de final. Té dues vies. La primera, avui, amb una derrota del Fenerbahçe a casa davant l'Anadolu Efes, a 3 quarts de 8. I si no fos així, caldria esperar l'última jornada. El conjunt de Roger Grimau visitarà divendres l'ASVEL Birban i amb una victòria s'ho asseguraria. Àlex Abrines, el jugador del Barça, explica com és d'important aquest partit.
Era molt important. Nosaltres tenim dos partits amb el d'avui. I els dos ens hem de guanyar, bueno, per bueno, quedar amb el factor pista i jugar-ho aquí. Llavors, bueno, hem de sortir per totes, no? Hem sortit avui per totes i ja la setmana que ve tenim una altra final, no? I el diumenge una altra.
Precisament el Villarban va derrotar ahir el València per 69 a 98, una desfeta que ha provocat la destitució d'Àlex Mumbrú com a tècnic del conjunt valencià. El proper partit del Barça serà diumenge contra el Madrid.
En futbol, aquest cap de setmana no es juguen partits de la primera divisió per la disputa demà de la final de la Copa masculina entre l'Atlètic Club i el Mallorca, però sí que segueix endavant la segona divisió.
L'Espanyol rebrà diumenge l'Albacete amb l'objectiu de recuperar una posició d'ascens directa a primera. I fa uns minuts acaba la roda de premsa de Manolo González, el tècnic blanquiblau. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia, Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, ha fet roda de premsa prèvia al partit que l'equip jugarà diumenge a la tarda contra l'Albacete després de dos empats i una victòria en els tres partits que el tècnic ha dirigit al capdavant de l'Espanyol. Diu que cal una millora en el joc col·lectiu, sobretot aspecte posicional i transicions ofensives, a més de millorar els metres finals, la fase ofensiva de l'equip. Cal millorar també la confiança dels jugadors amb la pilota. Són, en general, els aspectes en els quals cal incidir en el partit de diumenge contra l'Albacete. A banda d'això, un parell de noms propis. Braithwaite avui no s'ha entrenat, demà en principi ho farà de forma normal i s'espera que pugui competir diumenge. I l'altre, Nico Melamed, ahir va transcendir que l'Almeria ja té tancat el seu futur. Ell, el tècnic, sobre Nico Melamed, ha dit que és un jugador diferencial, que s'estima el club i que el veu implicat al 100% en aquests partits del tram final de temporada.
Gràcies, Sergi. Avui juguen els dos primers partits de la 34a jornada de la segona divisió i n'estarà molt pendent precisament l'Espanyol. A 8:45, ells Oviedo, 5è contra 7è, rivals directes, per tant, de l'Espanyol per l'ascens a 1 i 3 punts respectivament. I a la mateixa hora, Morevieta, Racing de Ferrol, el conjunt gallec, és el rival també per l'ascens a 3 punts dels blanquiblaus.
El Barça d'hoquei patins, en Ricard, l'anunci d'un comiat.
El de Joao Rodríguez, que marxarà del club el 30 de juny després de 6 temporades al Barça.
Hola, culers. Tinc un missatge per vosaltres. Després d'haver viscut 6 temporades magnífiques al club, després d'haver viscut el naixement del meu fill Afonso i la meva filla Maria aquí a Barcelona, després d'haver après una llengua tan bonica com la vostra, després d'haver marcat més de 300 gols amb l'escut del Barça i després d'haver guanyat 18 títols fins al moment al vostre costat, us vull anunciar que no seguiré vinculat al club la temporada que ve.
Això pel que fa a l'hoquei patins. En l'embol blaugrana, el PSG serà el rival del Barça als quarts de la Champions masculina després que l'equip francès eliminés ahir el Wisła Płock polonès. La valoració la fa el blaugrana Blas Jans.
Un rival muy importante, muy bueno, y seguro que espero un partido muy duro. Sabemos que vamos a sufrir y vamos a dar todo, que vamos por ellos y espero que vamos a ganar.
L'anada serà l'última setmana d'abril a París i la tornada la primera de maig al Palau Blaugrana.
I en futbol sala, a les 9 del vespre, l'Indústria Santa Coloma rep el Valdepeñas a la 26a jornada de Lliga.
Els colomencs són novens a la classificació, a 3 punts de l'equip castellano-manxec, que ocupa l'última plaça que disputaria el play-off pel títol. El Barça, per la seva banda, visitarà diumenge la pista del Manzanares de Ciudad Real. El challenger de la Bisbal d'Empordà de tenis, partit de quarts de final. A 2:15, la barcelonina Rebeca Masarova s'enfronta a l'eslovaca Rebeca Esramkova. Mentre que tornant al bàsquet, Helena Bea a la cadena ESPN diu que el català Jordi Fernández, tècnic assistent de Sacramento Kings i seleccionador del Canadà, és un dels candidats a ser nou entrenador del Charlotte Hornets la pròxima temporada.
No t'ho pots perdre.
Ai, vida, vida, que bonica és sentir-te entre les mans.
Són Ginestà, els germans Júlia i Pau Serrasolzes, els encarregats d'inaugurar les trenes de Girona aquest vespre, com ja m'ha explicat. Actuen al Teatre Municipal a partir de les 9 per presentar el seu nou disc, Vida meva. Porten menys de 5 anys dalt dels escenaris, però el duet de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, ja ha enamorat tota una generació amb èxits com l'Eva i la Jana o de tot el món. El Catalunya al dia torna dilluns a la 1 des del Bages. Hem preparat un programa especial sobre la situació dels boscos a Catalunya. Arbres en situació agònica per la sequera, malgrat que les últimes precipitacions ens facin pensar que tot és més fàcil.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.